I el que volem fer és tornar a posar fil a l'agulla amb el tema electoral, amb la victòria del Partit Socialista en aquestes eleccions generals del 10-N, amb l'auge de Vox, també amb el manteniment de formacions com el Unides Podem o el Partit Popular, que també ha augmentat lleugerament, i ho farem amb els seus representants, a les Pitiuses. Així que ara ens dediquem a analitzar aquesta jornada electoral de les eleccions generals en profunditat, i per això teníem nosaltres en Bernat Masferrer.
Bon dia de nou. I el primer convidat per a fer aquesta anàlisi postelectoral és en Rafa Ramírez, secretari general del PSOE a Formentera. Bon dia, Rafa.
Bon dia, Bernat. Bon dia.
Vinga, anem per feina. A les Illes Balears, PSOE ha guanyat. Ha guanyat, això sí, ha baixat pràcticament un punt en relació als resultats de fa mig any. Ha passat, doncs, d'un 26,36 el 28 d'abril a un 25,41 ara, 10 de novembre. Molta penalització, però, per aquest punt, un diputat menys, les Illes Balears.
Sí, bueno, el coste electoral del porcentaje sí que es alto, esto es cierto. Y yo, primero de todo, felicitar a la ciudadanía, porque ha sido una jornada tranquila, pese a lo que la alarma que había, y bueno, pues ha sido una jornada de poder votar, el hecho electoral de la democracia, pues de poderlo realizarlo con total libertad y con total normalidad. Por otro lado, pues Partido Socialista parece que es la fuerza más votada. Yo no diría que ganar las elecciones. Estas elecciones yo creo que no iban de ganar, ¿no? Yo creo que ganaremos todos si se configura un gobierno y la situación que hay de impasse, pues cesa y comenzamos a presupuestos generales que hacen falta para todo el país, y las comunidades autónomas están esperando fondos porque los presupuestos están prorrogados. En fin, más que ganar, creo que el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada, pero la situación que queda obviamente es compleja, ¿no?
A les Illes Balears, com dèiem, ha guanyat el PSOE amb un lleuger descens del percentatge de vot. Ha passat exactament el mateix a Formentera i ha passat exactament el mateix a l'Estat, no? És una correlació. El PSOE s'ha deixat al conjunt de l'Estat a 3 diputats. Creus que des de Ferraz, des de la direcció estatal del PSOE, ara mateix es deuen qüestionar aquest avançament electoral que no els ha sortit segurament com esperaven?
Bueno, no sé. Yo creo que hoy se empezarán a hacer valoraciones. Obviamente, y está claro, la convocatoria de elecciones tenía como objetivo desatascar la situación y que fuera diferente. Y más o menos, la fuerza, el apoyo que tiene el Partido Socialista, es cierto que en porcentaje de votos, si comparas, ¿no?, lo que ha subido, por ejemplo, el Partido Popular, lo que le ha supuesto subir 500, 600 mil votos, el número de diputados son más de veintitantos, ¿no? Es decir, sabemos que con nuestra ley electoral, pues esto no es correlativo el número de votos con el número de escaños. Obviamente, nosotros perdiendo, pues hemos resistido en número de escaños. Es cierto que esto tiene que... Yo creo que lo que sí, el mensaje claro a la ciudadanía es que entiende que en este país la fuerza mayoritaria es el Partido Socialista, esto está claro, y que con las miembros que tenemos se está penalizando que no haya gobierno. Se está penalizando, quiero decir, bajo mi punto de vista, yo creo que el de las fuerzas progresistas, porque está subiendo la extrema derecha, Vox, y esto es lo peligroso, ¿no? Y esto es algo que se viene avisando desde los partidos de izquierda, ¿no? Que la partido como Vox, ¿no?, que está en contra de derechos y libertades, que está en contra de instituciones como las comunidades autónomas, es decir, con un mensaje muy claro y muy radical de derechas. Lo que está claro que nos dice la ciudadanía que hay que ponerse de acuerdo, porque la situación en cuanto a la extrema derecha va siendo peor. O sea, están en más instituciones. Algo que avisábamos, pues está sucediendo. ¿Qué quiero decir? Pues que el riesgo de otras elecciones sería darle más alas. Esto lo tenemos todos claro, porque ante la incertidumbre de tener un gobierno, la derecha, con su mensaje del terror, pues crece. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, creo que en Ferrat tienen que hacer...
I aquest anàlisi no se'l podien haver fet abans, pregunto.
Bueno, ese es el mío, no sé, el análisis que hacen otros compañeros, no sé. No lo sé. Es decir, no, yo siempre lo digo, yo soy el secretario general del Partido Socialista en Formentera, no, mi responsabilidad no está en Ferraz. Entonces, yo entiendo que en Ferraz, y de hecho, yo entiendo, hoy ahora vamos a... O sea, la organización, Ana Juan y yo mismo, vamos a Mallorca y tendremos ejecutiva regional, que ese es otro ámbito donde sí puedo expresar la opinión. Yo creo que lo hablaremos, esta será nuestra posición de Formentera, obviamente, que hay que intentar cualquier acuerdo. Bueno, es una opinión que también ha expresado Francina, ¿no? Que hay que buscar la vía de formar un gobierno desde la izquierda, ¿no? Esto sí. Está claro. Y esto es lo que entendemos que nuestra estructura de partido pues será la voz que llegue a Ferrat des dels Isles Balears.
Ahir la militància, ho vam poder veure tots per la televisió, va ser molt explícita en les consignes que cridaven a la compareixença de Pedro Sánchez davant les seves bases a l'hora doncs, de valorar la victòria electoral del PSOE. El crit era unànim, era con Casado no, con Iglesias sí. Comparteixes aquesta visió, o sigui, d'intentar formar govern amb Podemos, Más País, intentar aconseguir algun suport més i alguna... Bueno, sí, sí. Abstencions.
Obviamente no es que lo compartas. O sea, nosotros lo hemos demostrado, ¿no? Teniendo la oportunidad, porque las municipales y autonómicas, los municipales que es nuestro... donde estamos aquí en la institución, obviamente... teníamos la oportunidad de elegir y lo hicimos claro, o sea, en ningún momento tuvimos ningún tipo de duda, o sea, y yo creo que el Partido Socialista, o sea, a ver, yo no sé, no veo al Partido Socialista gobernando con el PP en las instituciones, o sea, no lo veo, o sea...
Con la abstención, no cabe una gran
coalición. Está claro, ¿no? Todavía no sé si esto que... No sé, ayer había comentarios en nuestra sede de compañeros que dicen, bueno, es que amigos nuestros de Europa nos han dicho, amigos personales, ¿no?, de algún compañero. Bueno, pues bienvenidos a Europa, porque esto es lo que hay en Europa, ¿no? Es decir, este tipo de apoyo de las fuerzas y este tipo de equilibrios donde, bueno, pues hay que hacer muchos equilibrios. Es cierto que nuestra cultura no es... Es decir, tenemos una herencia todavía como muy... En este país tenemos una que viene, yo creo que es fruto de esta división que hubo en la Guerra Civil. Es triste que tengamos que hacer, pero yo creo que al final es esto, ¿no? O sea, somos como... muy tajantes entre bloques, ¿no? Y esto de colaborar nos todavía, bueno, pues estamos ahí, ¿no? Tenemos que ir, yo creo que tendríamos que hacer como ciudadanía y en ámbito político como un curso de cómo llegar a pactos sin tener que sentir que otra fuerza te está absorbiendo, que estás perdiendo tu identidad, ¿no? Es decir, bueno, pues hay cosas que resolver y, bueno, a veces hay que acordar y cuando, pero esto pasa en todos los sitios, pasa en las familias, pasa con los grupos de amigos y pasa... en muchos ámbitos, ¿no? Es decir, y aquí todavía la cultura del pacto, que puede ser de diferentes formas, diferentes niveles, a diferentes ámbitos, con diferentes condiciones, no sé. Es decir, lo tenemos muy complejo, ¿no? No somos muy, muy de colaborar, pactando, llegando a acuerdos, ¿no? No sé, también yo creo que esta sociedad debe, porque como ha quedado el panorama, que estamos viendo que la fragmentación está ahí, que estamos viendo lo que está sucediendo, por ejemplo, con el tema Vox, que estamos bien, no sé, es decir, no sé, hay que tomar decisiones, y tomar decisiones en este país, en este momento, pasa por pactar, está clarísimo, por llegar a acuerdos, y acuerdos con objetivo, es decir, la política no tiene otro fin que servir al ciudadano, o sea, no hay más.
Moltíssimes gràcies, Pedro Sánchez. He sabut que es marca un mes de termini per arribar a aquests pactes i per desbloquejar la situació. Per tant, serà un mes d'infart que poden passar. Moltíssimes gràcies. De nou, gràcies, Rafa Ramírez, i encara doncs, que entenguis que aquestes eleccions no hagin doncs, de victòries o no. Enhorabona per la victòria a Formentera, a les Balears i al conjunt de l'Estat. Gràcies.
Gràcies, Bernat.
I el que fem ara és saludar el candidat de Podemos, Mario Devis, candidat de Podemos al Senat. Bon dia, Mario.
Bon dia, com estem?
Bé, quina valoració feu d'aquests resultats de Podem aquí a les Illes Balears? Manteniu escons malgrat l'amenaça de Mas País i tot i segurament rebre vot útil doncs, altres agrupacions com per exemple Més Esquerra. Quina valoració en feu?
Bueno, nosaltres estem prou contents dins de lo que motonava les estadístiques i d'allò que esperàvem. Aquí hem quedat tercera força i hem aguantat una mica el teró, mantenim el segon diputat i pensem que això és molt important. Home, si ho comparem con l'Estat, que hem quedat com a quarta força. Llavors, contents, però, clar, amb molta por, perquè el creixement d'aquests partits feixistes, xenòfobs, no ens agrada mica. Tenim un problema, s'està polaritzant la política en aquest país. I això ens té una mica preocupats. Però, bueno, satisfets del resultat aquí a les Balears i prou contents. I llavors ara el problema és que els bloques tornen a sumar, cap dels bloques té majoria, el bloque de l'esquerra suma més que el bloque de la dreta, llavors ens trobem més o manco al mateix lloc que ens vam quedar abans de l'estiu, de les darreres eleccions. Fa falta arribar, com deia abans el company, a coalicions, a acords de govern, que siguin proporcionals als escons trets. I llavors sí que és veritat que ens hem de posar a fer feina, tots plegats. Hem de ser capaços d'oblidar moltes coses, tragar-nos el nostre ego, gestionar l'ego, que és una cosa molt difícil, i posar-nos a treballar. Tenim moltes coses en comú, hauríem de centrar-nos en allò que tenim en comú en els nostres programes i en les nostres línies polítiques, deixar al costat, de costat, les diferències, i si aconseguirem treure només això que tenim en comú ja seria prou per a que les coses començaran a funcionar i des del respecte i des de la col·laboració. Jo crec que és necessari i és el que necessita la ciutadania. Ja està cansada de veure com ens discutim, com barallem i com no arribem a acords. Quan tenim moltes coses que estem totes les forces d'acord i que hauríem de treure-les cap endavant, perquè pues això, els polítics només estan per a fer de servei públic i atendre resoldre els problemes de la ciutadania.
El que és curiós i el que és paradoxal és que ara hi hagi certa pressa, certa intenció de pacte, o això és el que se sobreentén de les paraules ahir de Pedro Sánchez al balcó de Ferraz, ho va dir molt clar, és hora de pactar, és hora d'una coalició progressista, però paradoxalment ho farà, ho vol fer ara, amb menys suports tant pel PSOE com per Podem. O sigui, és tot una mica estrany de valorar.
Home, jo, bueno, te vaig a donar la sensació que tinc, perquè jo no estic cap de Pedro Sánchez, però crec que el PSOE tenia la intenció en aquesta repetició d'eleccions millorar el seu resultat, agafar més força i llavors intentar governar en solitari. Això no l'ha sortit bé, han baixat una mica d'escons, nosaltres també hem baixat, però la sort que tenim és que el bloc d'esquerres continua sumant més que el bloc de dretes, i estem prou a prop de sa majoria absoluta. Haurem de negociar en altres forces de caire nacionalista o independentista que estan a l'esquerra, però a veure si no un pacte o que mos donen l'abstenció perquè el poden posar a governar un govern d'esquerres. Jo crec que Pedro Sánchez s'ha donat compte de que no li queda altra, perquè ara, bueno, que anem cap a unes terceres, o deixen governar a la dreta, no li queda molta més opció, o això, un possible pacte constitucionalista en el PP. Jo crec que té clar que l'ha sortit malament i que la gent ha tornat a votar i la gent no s'ha equivocat, ha triat. I ha triat el mateix, molt semblant del que va passar en les eleccions passades. Llavors ara la responsabilitat la tenen els polítics. I en aquest cas, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han de seure i retomar-lo on van deixar-lo abans de les vacances d'agost. Perquè és el que ha demanat la ciutadania i és el que hem de posar un govern de coalició a funcionar. Ja, no podem continuar en aquesta inestabilitat, sense pressupostos aprovats, sense moltes lleis aturades. Això no pot continuar així. Si no, la gent ja, bueno, ja serà molt desaguda en la política.
Anem a fer números. Anem a posar-nos pràctics. Diríem, la coalició, el pacte lògic és PSOE, Podem, Mas País, que en fi, Mas País que us ha restat vots i diputats arreu de l'Estat, i després, què? Després, qui més per governar?
Però per treure els números fa falta el recolzament d'aquest govern d'Esquerra Republicana de Catalunya, que mos haurà... Home, jo estic pensant, si no entrem en un pacte, que no sé si un possible pacte del PSOE amb Esquerra Republicana seria possible, que nosaltres intentarem treballar...
Després de la campanya, després de la campanya i d'aquestes últimes tres setmanes, pareix, si més no, difícil.
Sí, sí. Però bueno, en una segona volta d'eleccions és prou que hi ha més sis que no és en la investidura i podrien comptar probablement, o vull pensar que parlant dels blocs nacionalistes, estic parlant d'Esquerra Republicana, el BNG, PNV, no sé, Bildu, partits que estan de caire nacionalista podrien abstenir-se perquè n'hi haguera més sis que no i poder donar peu a un govern que tirarà cap endavant. Després haurem d'arribar a acords per aprovar els pressupostos, per aprovar qualsevol llei, perquè continuem fent falta majories. Jo crec que estem en una dinàmica una mica complexa, però és el que toca, és el que ha triat la gent. La gent ha votat, ha sortit un Parlament prou fragmentat i ens toca, aquestes són les cartes, toca posar-se a jugar en elles. I si no sabem jugar, hauríem de cercar uns altres jugadors, però... que no podem fer a la gent tornar a votar. La gent no s'ha equivocat, la gent ha votat el que volia votar i és el que hi ha. Llavors el problema ara el tenen els partits que s'han de posar a fer feina. Vull pensar això. Si no arribem a un possible acord que ho trobi prou complicat, en una segona volta, en l'abstenció d'aquests partits, tindríem més sis que noes i seria una possibilitat. O sigui, suposa que ara els partits també estaran estudiant altres vies o altres possibilitats. Però, vamos, nosaltres ho veiem clar. Necessitem un govern d'esquerres progressista, en aliances de les forces d'esquerres, per tirar a començar a treure i a treballar i treure mesures socials que miren per la gent i polítiques d'esquerres per a millorar els interessos de la majoria social.
Molt bé. Gràcies, Mario Devis, candidat pel Senat a Eivissa i Formentera de la coalició Podem Esquerra Unida. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a Valtrus. Vinga, una abraçada molt forta.
Seguim amb aquesta anàlisi, amb aquesta valoració de les eleccions i ho fem amb els autèntics protagonistes dels propis candidats. El que volem saludar ara és en Miquel Jerez, candidat al Congrés dels Diputats per al Partit Popular. En aquest cas és a Eivissa. Bon dia, Miquel.
Molt bon dia.
I enhorabona per l'acte.
Moltes gràcies.
Dos diputats al PP, recupereu la segona força, la segona posició a les Illes Balears, milloreu resultats. Les sensacions són bones?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que podem estar satisfets si prenem com a referència el registre que teníem en el 26 d'abril, en aquest cas.
Correcte.
Per tant, nosaltres hem incrementat, hem sumat, i per tant, el resultat, pues, el que diu és que acusar amb espai en relació a les nostres forces polítiques més immediates, que en aquest cas és el Partit Socialista. No? En segon lloc, crec que la valoració ha de ser irremediablement positiva, donat que històricament el Partit Popular, en aquest cas d'Eivissa, sempre havia tret el diputat número 2, llevat a les darreres eleccions. No? Per tant, nosaltres en aquest sentit recuperant veu, recuperant espai en el Congrés, i per tant, en aquest sentit, crec que hem d'estar absolutament satisfets, com dic.
El que passa és que a Espanya, a l'estat espanyol, el PP ha tret 88 diputats, ha millorat lleugerament els seus resultats, però la possibilitat d'un pacte amb altres forces conservadores és llunyana, per tant, impossible ara pacte amb les forces a priori afins. Per exemple, veiem a Andalusia doncs, que el PP governa doncs, amb Vox i Ciudadanos. Això no podria traslladar-se ara per al Congrés dels Diputats.
Bueno, el primer que tinc que dir és que ha de prendre la iniciativa per formar govern és el que ha guanyat les eleccions.
Uh-huh.
I aquesta persona es diu Pedro Sánchez. I ho tindrà que fer amb menys diputats que tenia abans. Ho tindrà que fer amb 3 diputats menys. I no només ho tindrà que fer amb 3 diputats menys, ho tindrà que fer amb unes forces aliades, o que havien de ser seus aliats naturals, com pugui ser Podemos, amb 7 diputats menys. El panorama és aquest. I jo crec que aquí el que ens hem de fixar no és tant en l'espai de centre-dreta, si suma o no suma, sinó que és que ha guanyat les eleccions i és que té que liderar aquesta nova governança tampoc suma. Per tant, de què ens ha servit als espanyols tornar a ser convocats a unes eleccions? De què ha servit que en Pedro Sánchez volgués que Espanya es tornés a pronunciar? Si ell pensava que efectivament era una convocatòria per incrementar espai electoral i poder arribar a ser governant sense cap tipus de problema, s'ha equivocat. S'ha equivocat. Per tant, crec que ens ha conduït a un espai sense sortida que haurà de, certament, enrevessat i que haurà de resoldre, perquè ell és que haurà de resoldre. Perquè no vull pensar que ens tinga que convocar una altra vegada a unes terceres eleccions, perquè això és absolutament impensable, no?
Llavors, una de les actituds que demanava ahir Pedro Sánchez era generositat als rivals polítics, precisament per sortir d'aquesta situació de bloqueig. Una de les opcions passaria per una abstenció del PP que facilités la investidura de Pedro Sánchez doncs, amb les forces que hi pugui pactar, segurament Podemos, Más País i algun altre dels partits més petits al Congrés. Tu com valoraries aquesta, una hipotètica abstenció del PP al Congrés perquè Pedro Sánchez pugui poder formar govern?
Bueno, això encara es té que valorar i es té que considerar. Ara, jo vull pensar que el Partit Popular, en aquest cas, el partit que representa és un partit, òbviament, de conviccions. I si ens enfrontam a una oferta del senyor Sánchez, li haurem de recordar que ell havia estat el president del No és No. Mm-hmm. I això ho hem mantingut des del primer moment fins al darrer. Ara hem de ser nosaltres els que tinguem que fer esforços perquè aquell que deia que no és no, governi, no? Pues això ho haurem d'estudiar. Jo no sé si hi ha més punts que ens separen, que evidentment que sí que ens apropen. I a partir d'aquí pues, haurem de fer una reflexió profunda i saber si efectivament una persona que ens ha conduït a un carrer de sortida, una persona que ha volgut utilitzar els resorts de l'Estat, però que ho ha intentat per guanyar les eleccions de qualsevol manera, mereix la confiança de l'abstenció del Partit Popular.
Creus que la pujada de Ciudadanos primer, ara amb aquest descens, i després de Vox, que recull el desastre electoral de Ciudadanos, ha conduït el PP a agafar un concurs més escurat cap a als extrems de la dreta? Per exemple, fa ben poc es demanava la il·legalització de partits independentistes des de l'Assemblea de Madrid i el PP hi votava a favor. Això no havia passat mai. És un nou paradigma, una nova, diríem, deriva ideològica del Partit Popular?
No, molt menys. Jo crec que el que que sí, és coherent, i nosaltres som coherents. I jo crec que totes aquelles formacions polítiques que no estiguen incloses dins del marc constitucional pues són partits polítics i formacions polítiques que democràticament no tenen que jugar a la mateixa partida.
Però,
i per tant,
però la Constitució...
I per tant, si hi ha,
disculpa.
I per tant, sí.
No, digui.
No, i per tant, tots aquells partits que fugin d'aquest espai, com dic, constitucional... Són partits que efectivament no tenen que concurrir en les eleccions perquè no, el que no fan és coincidir amb la major, que és la norma democràtica per excel·lència. No?
Ja, o sigui, veuríeu bé aquesta il·legalització de partits independentistes?
No estic parlant de il·legalització en aquest cas. Vull dir, i si té que haver-hi il·legalització, el punt de rang i el punt de partida ha de ser sempre la Constitució. És a dir, i si vol li plantejo en positiu, tots aquells partits o aquelles formacions polítiques que compleixin la Constitució i el marc democràtic no tenen per què ser il·legalitats si li agrada més d'aquesta manera.
Mm-hmm. Bueno, veurem, Pedro Sánchez s'ha marcat un mes de termini per arribar a acords. Quan teniu la valoració des d'aquí a les Illes Balears, al PP i després en relació a Madrid? Quan us posareu a debatre el paper del PP en aquesta possible investidura?
Bueno, jo crec que tan pront es constitueixi les Corts Generals, en aquest cas, però suposo que dies abans ens convocaran pues, bueno, una mica per marcar estratègia, però en aquest moment, com podrà vostè comprendre, a 24 hores d'unes eleccions no li puc dir exactament quin és el programa, no? Mm-hmm.
Molt bé, enhorabona de nou,
moltes gràcies,
Miquel, i gràcies a Miquel Jerez, diputat electe per al PP a Madrid, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
I el que fem ara és saludar Ana Patricia de las Heras. Ella és diputada electa, en aquest cas, per Vox, al Congrés dels Diputats, des d'Eivissa. Bon dia, Patricia.
Hola, buenos días.
Primer de tot, enhorabona per l'acte de diputat.
Moltíssimes gràcies.
Com valores els resultats de Vox, primer les Pitiuses i després les Illes Balears?
Pues la verdad que hemos tenido un crecimiento considerable tanto en Pitiuses como en Baleares. Entonces la valoración es muy positiva y queremos agradecer en ámbito nacional también a los más de 3,5 millones de españoles que han confiado en nosotros.
Per tant, en fi, vam veure ahir certament exultant i eufòric a la plana major de Vox, a la seva seu a Madrid. També es va viure així aquí, a les seus de Palma i Eivissa?
Sí, por supuesto. Lo hemos vivido con muchísima emoción, constantes llamadas entre la sede de Mallorca y la nuestra, y la verdad que muy entusiasmados, muy contentos, y con ganas de no defraudar a toda esta gente que ha confiado en nosotros.
Uh-huh. A Formentera heu obtingut 414 sufragis, un 11,7% dels recolzaments, amb un augment important respecte al 28 d'abril, on vareu obtenir el 7,9%. Funcioneu bé en àmbit nacional, però en canvi en àmbit municipal, en àmbit insular, les coses no van tan bé. Per què passa això?
Pues no sé por qué no funciona tanto en ámbito municipal, igual es que todavía no se nos ha conocido tanto. Hemos tenido muy poca carrera de creación. Es reciente creación en Ibiza y la verdad que todavía no hemos tenido tiempo. Es como muy muy jóvenes, ¿no? Somos muy jóvenes desde que nacimos como partido aquí en Ibiza, y entonces la gente todavía no nos conoce. Así como Santiago Abascal ya ha tenido un recorrido, la gente lo conoce, se le ha escuchado mucho. Yo creo que es poco a poco un trabajo de hormiguita y que la siguiente irá muchísimo mejor.
Uh-huh. Avisava ahir Vox que amb més de 50 diputats podeu recórrer al Constitucional totes les lleis que creieu que són injustes. Ens pots avançar alguna d'aquestes lleis o alguna d'aquestes decisions preses per unanimitat al Congrés dels grans partits que voleu recórrer, que creieu doncs que són cavalls de batalla absolutament inevitables des de Vox?
Pues la verdad que todavía no hemos tenido la oportunidad de juntarnos. Ya has visto que los resultados son muy recientes, no hemos tenido la oportunidad de comentarlo, de sentarnos, y bueno, sí que mañana se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional y a partir de ahí pues se nos comentará y lo podremos poner todo en confrontación.
Dues qüestions més, senyora de las Heras. Estem parlant amb Patricia de las Heras, diputada electa pel Parlament espanyol, per les Corts Espanyoles, en aquest cas des d'Eivissa, representant a Vox. Heu bàsicament sumat tota la desfeta de Ciudadanos. Segurament també teniu vot net que ha entrat per primer cop, però seria il·lús no fer aquesta anàlisi de que de la desfeta de Ciudadanos es correspon amb l'ascens de Vox. Què ofereix Vox que no oferís abans a Ciudadanos?
Hombre, no tienen absolutamente nada que ver. Ciudadanos era el partido veleta. Una vez se arrimaba a un lado, otra vez se arrimaba al otro. No tenía un ideario claro. Entonces, la gente que tenía, la gente que le votaba se ha cansado y ha dicho, no sé dónde va a ir mi voto. Estaba jugando a una ruleta electoral. Entonces, Vox va con las verdades por delante. Tiene unos idearios bastante claros y bastante distintos de los de Ciudadanos. Entonces la gente quiere a alguien que no les engañe. Yo creo que está bastante claro, no tienen absolutamente nada que ver.
Mira, ja per acabar, una de les, un dels cavalls de batalla de Vox, un dels seus bucs insígnia en relació al programa i discurs electoral és una miqueta el buidatge de les autonomies. Creu doncs, que les autonomies doncs, han assumit massa poder, o això és el que hem entès. Vostè ve des d'una autonomia, en aquest cas les Balears, on hi ha veus que diuen doncs, que se sent maltractada pel centre de l'Estat pel que fa al finançament. Fa anys doncs, que es parla del REP, o per exemple, per posar només un cas, el tema doncs, de la bonificació als viatges doncs, del 75% que des del govern socialista Ábalos va arribar doncs, a qüestionar. Vostè representarà els interessos d'eivissencs, en aquest cas, i formenterès que l'han votat, o Balears. Quina visió té? Creu que l'autonomia de les Balears s'ha de buidar una mica de contingut i de poder?
La verdad que el estado de las autonomías es un estado de bienestar de los políticos y no de los ciudadanos. Es mucho dinero el que se pierde. La verdad que no necesitamos tantos políticos que nos... Bueno, que el dinero de los ciudadanos está mejor en su bolsillo que en el de los políticos. Por supuesto que tenemos que intentar favorecer el estado de bienestar de los ciudadanos y no el de los políticos, como te comento. Entonces, sí, y hay que partir por la base de devolver las competencias de educación y sanidad, pero ya no por qué supondría devolver las competencias de educación y sanidad. No supone ningún quebranto para los ciudadanos de Pitiusas ni los de Baleares. De hecho, al revés, lo que supone es un avance en cuanto a la igualdad, por el tema de que si un pensionista ahora mismo se le atiende con su tarjeta sanitaria, un pensionista de Baleares se le atiende en Barcelona, que tiene esos medicamentos con copago de forma gratuita, no podrían dárselos en ese centro sanitario. Tendría que pagarlo de su bolsillo, aun siendo pensionista, luego volver a su comunidad autónoma y ahí que se lo devuelvan. Si ese pensionista no tiene dinero para pagar esos medicamentos, le va la vida en ello. Es que no es normal, no es de recibo que una persona dependa de en qué territorio está para que le den los medicamentos o no se los den. Esto no es normal. Entonces, lo que queremos es un estado de igualdad que facilite la vida a los ciudadanos y que permita que esos ciudadanos tengan el dinero suyo en su bolsillo.
Molt bé, veurem com va el Congrés, aquesta presència molt notable, tercera força política de Vox. Com veuria una coalició PSOE-Podem i amb Más País i el recolzament d'altres forces? Suposo que es trobaran amb una oposició ferotge, no?, des de Vox.
Hombre, por supuesto, nuestro programa está bastante claro. No coincidimos con ni comulgamos con las propuestas de estos partidos. Así que nosotros vamos a hacer bien nuestro trabajo y vamos a representar, como dice al principio, a esos más de 3,5 millones de españoles que han confiado en nosotros.
Vale, ya para acabar, lo que le dije antes, ¿bonificación sí o no?
Bonificación, régimen especial de Baleares, desarrollo inminente.
Molt bé, gracias y de nuevo enhorabuena. Buen día.
Muchísimas gracias, adiós.
I continuem ara amb aquestes valoracions en aquesta jornada post-electoral d'11 de novembre. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Josep Antoni Prats, era candidat per a la coalició Més Esquerra Republicana de Catalunya al Senat per a Eivissa i Formentera. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valoreu el resultat electoral, aquest descens de pràcticament un punt percentual, de passat de 25.191 vots a les eleccions de l'abril a 18.206 ara, per tant, pràcticament 7.000 vots menys en el conjunt de les Illes Balears?
Sí, respecte al resultat de les conjunt de les Balears, allò que ens ha perjudicat molt ha estat la crida en el vot útil i la por en el feixisme, que ha fet que molta gent optés per altres opcions progressistes que es presentaven com amb més opcions de tenir representació. Per tant, s'ha de veure que no és un molt bon resultat a nivell de Balears, de fet no és un bon resultat, i per tant haurem de plantejar-nos a veure quina és l'estratègia que ha portat a que la gent pensés que realment era millor votar altres opcions progressistes que no la nostra. Han posat per davant la por en el feixisme abans que s'interès perquè una força política pròpia de les illes tingués representació.
El vot útil, però, pareix que no ha sigut tan i tan útil a les Illes Balears, no?
No, de fet, no ho hagués fet. Vull dir, els vots que li han sobrat a Podemos del segon diputat haguéssim tingut un diputat naltros. Però, en fi, és el resultat que s'ha caigut la gent i, per tant, l'han d'acceptar. De tota manera, a nivell d'Eivissa i Formentera no és exactament igual. A Eivissa i Formentera ens presentàvem, érem només Esquerra Republicana, com sabeu, aquí no hi ha més, i a nivell d'Eivissa hem tret el mateix percentatge, en el Congrés hem tret el mateix percentatge que el mes d'abril.
Un percentatge, diríem, fregant la marginalitat, però...
Un percentatge baix, efectivament, però que són pràcticament el doble de vots de la millor vegada, és a dir, del millor resultat que havia tret Esquerra Republicana en solitari, històricament. I en el Senat hem pujat a 1.600 vots, i tenim més vots que l'abril, 300 vots més que l'abril, i un percentatge que ja està al voltant del 3%, que és... hi ha un percentatge que comença a ser interessant. I vull destacar especialment el resultat de Formentera, on en el Senat hem superat el 8% de vots. Crec que és un resultat molt bo.
En qualsevol cas, pareix que no acaba de quallar aquesta idea d'un partit, d'una agrupació de tipus insularista sobiranista que tregui un diputat que tregui representació al Congrés, quan estem veient que hi ha altres tipus de plataformes, per exemple Teruel Existe, Coalició Canària, per exemple, que fa molts anys que està consolidada, o Ahora Canàries, o fins i tot a Melilla, no?
Estat a punt, sí.
Llavors, doncs, per què les Balears no és capaç d'aglutinar forces amb un partit, amb una agrupació de tipus insularista sobiranista?
Bé, això segurament mereix una anàlisi bastant més profunda que puc fer ara en calent, després de les eleccions, però tindrà que veure en qüestions sociològiques, d'estructura social de la població, d'un cert autoodi de la gent en el qual s'identifica poc amb el propi territori, la pròpia llengua i la pròpia cultura, amb la idea de que sempre han set els partits estatals els que han estat aquí, i potser nosaltres també hem de fer reflexió pròpia en el sentit de veure si és interessant presentar-nos com una cosa específica només de Balears, o potser ens hem de lligar més al nostre espai cultural i presentar-nos amb marques que sí que tenen un cert suport i que sabem que trauran representació, com és Esquerra Republicana.
Ja, en aquest cas podríem dir que aquesta diferenciació ideològica que hi ha en aquesta agrupació més ERC, o fa mig any ara més ERC, més tirant cap a l'esquerra, fa resta, més que suma. Em refereixo, seria interessant fer una agrupació de tipus més flexiva, més diversa ideològicament, on hi càpiguen dretes i esquerres?
Això s'ha intentat altres vegades. Recordo que crec que va ser el 2008 que van presentar la candidatura d'Unitat per les Illes, on hi havia tot l'espectre ideològic, i el resultat no va ser gaire millor, de fet, diria que va ser pitjor fins i tot a nivell d'Eivissa i Formentera.
Però ara ha canviat, no? El context, diríem, polític i social, potser les idees estan més preparades, no sé, pregunto.
Possiblement faria falta, efectivament, que hi hagués una força política pròpia de les illes des d'una visió més liberal o conservadora. Però, clar, no podem fer tot d'altres, vull dir, des que estem en una perspectiva progressista de la societat, ens correspon fer el paper de que hi hagi una visió pròpia des d'aquesta perspectiva. Però llavors faria falta que hi hagués altra gent que muntés aquesta idea més conservadora, però també insularista i pròpia. De fet, el resultat pot ser, diuen, el contrari que vostè deia, perquè, clar, si Esquerra en solitari, que era la marca en el Senat, ha tret bastant més vots que més Esquerra en el Congrés, pot ser és qüestió de potenciar encara més aquella marca que ha obtingut millors resultats.
Va, no sé, en qualsevol cas és
complicat.
Una mica ficció. En qualsevol cas, aquest debat sobre l'eix nacional per sobre, o l'eix sobiranista i solarista per sobre de l'eix esquerra-dreta, doncs sí, s'hauria de veure-ho. Tindreu ocasió segur aviat de tornar a fer provatures.
És possible, perquè els resultats que s'han donat a nivell estatal no garanteixen que no haguem de tornar a estar les mateixes abans de molts mesos.
Moltíssimes gràcies, Josep Antoni Prats, per haver-nos atès aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem amb la valoració de les eleccions d'ahir, en aquest cas parlant amb la Rosalía Moreno, candidata al Congrés per Ciudadanos. Bon dia, Rosalía.
Bon dia.
Bé, en un context de desfeta generalitzada de Ciudadanos al conjunt de l'Estat, amb una pèrdua de més del 70% de la representació al Congrés, a les Illes Balears ha sigut un dels únics llocs on s'ha mantingut, on ha mantingut la representació, no?
Bueno, a les Illes Balears no han tret cap representant de Ciutadans. Varen tenir un i ara mateix no s'ha tret ningú diputat per les Illes Balears.
Disculpa, ho he llegit malament.
Sí, no. El resultat ha estat molt... Bueno, no. Ha sigut un resultat bastant desastrós.
Quina valoració en feu, Ido?
Bueno, a veure, el resultat ha estat molt... Bueno, ja sap el resultat que ha hagut. I, bueno, la valoració, bueno, pues que esperen que tornar a organitzar certes coses i plantejar, fins a on volem arribar. I, bueno, i jo penso que l'opció d'un partit liberal de centre i reformista pues és necessari per tot el país i, bueno, i estarem allí lluitant per tot això.
Com us deixa el cos que la majoria, el gran gruix dels vostres votants, i això és matemàtica pura i, en fi, la valoració generalitzada, hagin anat a abraçar l'extrema dreta?
Pues, bueno, això es té que valorar, perquè no hi ha coses que no s'entenen, no? Que bueno, que nosaltres no som un partit d'extrema dreta, ni molt menys. I bueno, i no sé, es tindran que fer les valoracions oportunes. Jo crec que avui ja es reunia al comitè executiu a Madrid i tindran que bueno, donar les explicacions i prendre decisions, també.
Ahir Albert Rivera donava la cara tard, però la donava, sí. I després de fer un discurs entorn a l'honestedat política, a la que s'atribuïa ell mateix, deia doncs, que quan tothom segurament estava esperant doncs, la presentació de la seva dimissió, va dir doncs, que faria un congrés extraordinari, primer avui una executiva i després un congrés on es pugui decidir quin és el futur de Ciutadans.
Sí, exactament.
Creus que Albert Rivera hauria de dimitir?
Bueno, això ja s'anirà veient. No sé, és una decisió que li pertoca a ell i bueno, nosaltres estarem allí per apujar, a recolzar les iniciatives que agafin la comissió, i si es fa un congrés extraordinari pues ja es tindrà que veure quin és el bueno, la persona que va a exercir el lideratge.
Perquè la situació és realment delicada, 10 diputats només al conjunt.
Sí, els resultats han sigut bueno, molt desastrosos, no?
No, perquè ens recordem de UPyD, Unió Progreso i Democràcia, que va ser un partit en certa manera que compartia alguns aspectes ideològics i polítics amb Ciudadanos,
sí,
que va començar amb certa força i va acabar desapareixent.
Sí.
Temeu aquesta possible desaparició?
Bueno, esperem que no. Nosaltres tenim ganes de treballar i, bueno, i la gent que som de centre liberal i reformista, pensem que tenim que ser una opció i, bueno, i tenim temps per treballar-la i bueno, i de mirar el futur i d'estar bueno, amb els ciutadans també que ens han votat, l'electorat, i bueno, i prenent-nos les coses amb optimisme, no? Bueno, amb pensar que les coses poden canviar i que es farà tot el possible per recuperar el nostre lloc a la política a nivell nacional.
Moltíssimes gràcies a Rosalía Moreno, candidata del Congrés per les Illes Balears per Ciudadanos, i moltíssimes gràcies perquè és molt fàcil donar la cara i ser entrevistat quan les coses van bé i de vegades costa més convèncer.
Bueno, gràcies a vosaltres per l'interès i bueno, i estem aquí a la vostra disposició.
Molt bé, salut, bon dia.
Gràcies, salut, bon dia.